Comencem les pantalles d'aquesta darrera setmana de gener explicant moviments, canvis, novetats i també una petita revolució a la tele convencional. Sí, sí, de revolució es pot qualificar el que passarà a Telecinco. Ana Rosa Quintana torna als matins. Llegim al món de la tele que l'aventura de la periodista Ana Rosa Quintana a les tardes de Telecinco s'ha acabat. La presentadora tornarà a partir de dilluns vinent als matins de la cadena, de nou, amb el programa d'Anna Rosa. Quintana, doncs, torna a posar-se al capdavant d'aquest mític magazín cada dilluns a divendres i a partir de les 9 abordarà l'actualitat amb noves seccions i col·laboradors. D'altra banda, a Ràdio Televisió Espanyola releguen 59 segundos a la 2 i tornen a canviar-lo de dia després d'enfonsar-se el divendres a la primera. Ràdio Televisió Espanyola ha decidit tornar a moure fitxa amb 59 segundos per les seves males audiències a la cadena pública. El programa presentat per Gemma Nierga salta al segon canal de Ràdio Televisió Espanyola i torna a canviar el seu dia d'emissió després de no funcionar en audiències ni dijous a la nit ni divendres a la primera. Aquest serà el tercer dia d'emissió que ocuparà, ja que no acaba de funcionar, en la seva tornada a la petita pantalla. S'hi suma el nostre titular d'aquesta secció de pantalles, el que en sap més, Carles Gala, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, comentàvem aquests canvis que hi ha d'una banda amb Ana Rosa Quintana, de l'altra amb la Gemma Nierga i aquests 59 segons. Abans la pública tenia més paciència, ara ni pública ni privada tenen paciència quan una cosa no funciona.
Mira, la pública diríem que ara mateix estan vivint una època bastant bona, perquè és veritat que estan, gràcies a la revolta que ha revolucionat tot plegat, i ja és això que dius, vull dir, realment volen resultats i volen guanyar el mes i tenen poca paciència i estan en una fase que jo crec que ja ho han anunciat fins i tot públicament, de proves. De fet, ja van provar amb el Marc Giró, per exemple, els dimarts amb el programa del Late Night que fa, el Late Show, i ha funcionat i de moment es manté els dimarts a la 1 de Televisió Espanyola. El divendres, des d'aquell dia que encara no saben ben bé què fer, van posar 59 segundos, han canviat de lloc, però ja han anunciat què passarà els divendres. De fet, els divendres anirà a Buenafuente i farà com un setmanal, un programa setmanal, una espècie també de late night, però farà també el prime time dels divendres, perquè aquell dia no hi ha la revuelta, i per tant, doncs, aposta també per l'humor i aposta també per Buenafuente als divendres. I estan aconseguint resultats brutals, a dir, Televisió Espanyola. Jo crec que ha fet anys i anys que no veien aquestes audiències, i això doncs es està engrescant encara més a trobar encara millors audiències i intentar ser líders de tot l'estat espanyol. De fet, Antena 3 ja va fer el sorpasso, diguem-ne, a nivell d'audiència a Telecinco, i des d'aquell moment que Telecinco no aixeca cap, no hi ha manera de que trobin el model que els hi funcioni més enllà de la Isla de las Tentaciones, que aquesta sí que els està funcionant molt bé.
Sí.
Però la resta, ostres, Telecinco està en un greu problema, ja no només d'audiència, sinó d'estructura d'emissora, diguem. És a dir, proven coses, va tornar que hi caiga, les audiències tampoc han acompanyat, proven nous formats, ara canvien l'Anna Rosa cap al matí, després a la tarda faran un altre invent. No els hi funciona res. O sigui, ja van provar lo del Carlos Latre, també el prime time, i tampoc va funcionar. Tenen un problema i no estan trobant ara per ara la solució. Vull dir que veurem com acabarà tot això.
I no només Telecinco, no? Podríem dir que és Mediaset en general. 4 també va a la deriva.
Sí, sí, 4 els hi passa exactament el mateix, tot i que fins i tot han intentat introduir la part d'informatius i veure si, com Antena 3 amb la Sexta, doncs que són capaços a través de la Sexta d'un canal molt informatiu, molt de notícies, molt de debat, doncs estan aconseguint bona audiència. Estan intentant, a veure si en 4, entrant informatius, entrant programes d'actualitat, i això doncs, també ho aconsegueixen, però tampoc ho aconsegueixen. A Telecinco recordem que també hi ha una aposta important a nivell d'informatius amb l'entrada de nous presentadors, amb Maria Casado i altres, i tampoc els està funcionant. És a dir, Mediaset, veurem, eh? Jo crec que veurem capítols importants del futur de Mediaset i veurem com replantejaran tot plegat i si el negoci els hi surt rentable o no. Vull dir que veurem canvis importants, jo crec.
I no sé si ets fan espectador d'Antena 3, em sembla que ha canviat la mosca, no?, aquesta setmana.
Sí, crec que són, no sé si 25 o 35 anys.
35 aniversari. Ho he vist a xarxes, eh? A la cadena no ho he vist encara.
Encara no ho han aplicat. Sí que Mediaset, per exemple, Telecinco, fa cosa de mig any, més o menys, van actualitzar també la seva part de grafisme, el seu logotip, van fer un petit restyling. En aquest cas, Antena 3 manté la mateixa línia, manté aquella forma de les tres, diguem-ne, formes, que com triangle, bueno, no sé ben bé quina forma té, però bé, manté, és el mateix el logotip, l'únic que l'han reestilitzat una miqueta, l'han modernitzat, la tipografia l'han fet una mica més de pal, i canviaran, això sí, tot el que són els molinets i els grafismes corporatius d'Antena 3 per modernitzar, bàsicament. Eh? No és una qüestió de que necessitin el canvi perquè realment les coses no van bé, sinó perquè el que volen fer és doncs, actualitzar i anar renovant el logotip. I bé, doncs no canviarà gaire. Eh? Hi ha gent que si no s'hi fixa gaire potser no el matarà.
I Carles, volia comentar amb tu un moment destacat que hem viscut a cavall entre finals de la setmana passada a El Hormiguero i aquest dilluns a La Revuelta, instigat per Alejandro Sanz, que ha estat convidat de tots dos programes i ha intentat que facin les paus Motos i Broncano. Ha estat boníssim.
La veritat és que ha sigut molt bo, eh? El dijous, de fet, Alejandro Sanz va estar en el programa del Motos, en allà, doncs, i va dir, bueno, i què passa, no? I què teniu? I intentem posar-nos, no?, a fer les paus. I li fa escriure una nota en el que li diu, no?, que es retropessi, no es veiessi, no, te quiero, Pablo, li acaba la carta dient. I fins i tot l'Alejandro Sanz li diu, escolta, ens quedem un dia, anem a fer un pàdel, anem a fer... I ell deia que ell no sap jugar pàdel i no sap jugar tennis, que el que sap fer és jugar a boxa, no?
I l'Alejandro Sanz li diu, ara entenc que no tinguis amics, que no jugues a tennis, no jugues a pàdel.
És veritat, tens raó. Llavors, bueno, això va quedant així, i ahir dilluns, en el programa del Broncano, doncs, Alejandro... De fet, l'Alejandro Sanz ja va anunciar des del programa del Motos que dilluns anava a La Revuelta, que això normalment La Revuelta mai anuncien que són els seus convidats, i ahir dilluns, doncs, amb la conya de que venia ell, doncs ja van estar anunciant durant tot el dia de que apareixeria Alejandro Sanz al programa, doncs van fer l'entrega d'aquesta carta, li van entregar també uns guants de boxa amb el Broncano perquè així pogués anar a fer un campionat o, bueno, un ring d'aquests amb el Motos, i van fer la conya, li van passar un àudio també a través del mòbil de l'Alejandro Sanz al Motos, en plan, a ver si quedamos... Bé, va ser simpàtic. A més a més, li va regalar tranques i barranques amb les lletres inicials del David i del Pablo. Fa de mediador, està fent de mediador.
Sí, sí.
I, de fet, jo crec que està bé que ho faci, perquè al final hi ha espai pels dos, sempre hi ha un o altre que guanya, però estem parlant que tots dos sempre tenen moltes dades d'audiència i molt bones dades d'audiència, per tant, està claríssim, és a dir, portem molts mesos de que l'audiència es manté pels dos, que no ha caigut un ni l'altre a guanyar. I... No, és que tots dos estan funcionant molt bé, per tant, la guerra s'ha acabat, ja està. Vull dir, jo crec que en aquest sentit no cal mantenir aquest pols, no?, entre els dos. I està bé, doncs, que personatges com l'Alejandro Sanz, doncs, s'hi posi pel mig. I, de fet, el que van dir és que a veure si es convidaven, no? Si el Pablo Motos anava al programa de La Revuelta i el David Broncano, doncs, anés a l'Hormiguero. De fet, com que s'emeten a la mateixa hora, però el programa del Broncano és gravat, es grava a la tarda, doncs encara podríem fer aquest creuament. Veurem com acaba tot plegat. Però està bé, al final sembla que sigui una qüestió d'estat, no?, de si estàs amb un o estàs amb l'altre, o tu que mires, el Broncano o l'Hormiguero, no?
Sí, sí.
I al final pots fer zapping i un dia pot interessar un personatge d'un costat i un dia pot interessar el personatge de l'altre, no? Però bé, que en aquest sentit han trobat els dos, han trobat el model i està funcionant molt bé.
Sí, sí, i és que aquesta jugada d'Alejandro Sanz, que xapó, eh?, em trec el barret perquè ha estat simpàtic, divertit i ha donat molt de joc, molta vidilla, ha fet que segurament molts fans del Pablo Motos dilluns anessin a veure què passava a La Revuelta.
Sí, jo crec que sí, i al final, doncs, bueno, a tots els hi va bé, no?, que se'n parli, i al final allò que dèiem, no?, jo crec que aquests debats i aquestes polèmiques i que hi hagin articles de premsa i que estiguem ara mateix parlant aquí d'això, els hi va bé a tots dos, perquè estem generant interès en aquests programes i estan en el dia a dia i, per tant, doncs, els genera audiència. I la demostració està que Antena 3 i Televisió Espanyola doncs van fantàsticament bé a nivell d'audiències.
Perquè a nivell d'audiències tots dos els hi va prou bé, no? Va començar amb Sorpasso o Broncano, però després s'ha anat equilibrant, no?
Tècnicament estan en tables. És a dir, cada dia un guanya d'un, un 2%, però estem parlant de molt poca diferència. O sigui, és que les audiències de tots dos és constant cada dia. O sigui, tenen una quota de pantalla, si no m'equivoco, del 20% cada un cada dia. És a dir, no, del 16%. Ahir, per exemple, d'ahir mateix, d'ahir dilluns, El Hormiguero va fer un 16% i La Revuelta va fer un 15%. No? Estem parlant d'un 1%. Un tenia 2.110.000 espectadors i l'altre tenia 2.294.000. Estan allà, sí, és que estan allà. Per tant, són els programes que sempre estan en el top 5 dels programes més vistos del dia. I per tant, doncs, bé, funciona. I ahir mateix, per exemple, el rànquing dels programes més vistos, de les televisions més vistes d'Espanya, tenim Antena 3 amb un 12,5%, la U amb un 10,4% i Telecinco amb un 8,6%. Vull dir que amb això sí que és veritat. El que sí que la diferència està, sobretot, és amb el Telediario i l'Antena 3 Notícies. És a dir, el programa més vist del dia és Antena 3 Notícies, del vespre, amb un 18,5% i amb 2.425.000. En canvi, el Telediario del vespre estem parlant de quasi un milió menys d'espectadors, amb un 11,5%. Això fa que, al final, Antena 3 sigui líder al dia, gràcies sobretot als seus informatius, la primera edició del migdia, el de la segona edició del migdia, i també el Passapalabra, que li funciona també molt i molt bé.
Veurem com evoluciona tot plegat, aviam si torna la pau entre aquests dos, Pablo Motos i Broncano. I si us voleu evadir de totes aquestes qüestions, a més torna el fred, potser voleu practicar el sofà i manta, tenim algunes propostes seriòfiles.
Sí, aquesta setmana no gaires, no nos hi van gaires. De fet, avui s'estrena a Disney Plus una sèrie que s'anomena Paradise i que sona així.
Señor presidente.
Agente Collins, adelante.
Cuando asumí la presidencia, lo primero que pregunté fue acerca de los secretos. Los extraterrestres. ¿Quién mató a John F. Kennedy? De todos mis agentes, tú eres el único en quien confío. Quiero que hablemos sobre el futuro.
Se le va a confiar información ultrasecreta de seguridad nacional. Si decide continuar, será una de las pocas personas con acceso a esta información en esta etapa. ¿Desea proceder?
¿Quieren escuchar esto?
Estás casado, ¿verdad?
Te amo, bebé.
Sí, señor.
¿Tienes hijos?
Sí, señor. Una niña se llama Presley y un niño se llama James.
No, okay. No me hagas cosquillas.
Okay.
¿Y quieres tener más?
Me gustaría, pero no, señor.
Definitivamente una muy buena decisión.
És un drama, és un thriller, no, sembla?
Sí, de fet no m'està quadrant gaire la descripció que tenim amb el trailer que estem escoltant, eh? Però en aquest sentit, aquesta sèrie de Paradise parla d'una fascinant sèrie que diuen que té gir sorprenent. Estem parlant que és una sèrie que està, és un thriller polític firmat pel creador This Is Us, i que és una sèrie doncs, que parla molt bé, diuen que té una forma molt espectacular de finalitzar aquest primer capítol, per tant, estigueu atents si avui el veieu, perquè acaba de manera sorprenent, i ja us dic, hi ha una descripció que jo dic crec que no té res a veure amb el que va la sèrie, però això, per tant, atents avui a aquesta sèrie que arriba a Disney+, Plus, una ficció política dels camins. Segur que me la posaré i a veure què tal.
D'acord, doncs en parlem la setmana vinent. Els fans
sí,
de la...
Sí, perquè la descripció que tenim no m'acaba d'encaixar una localitat tranquil·la i tal, em sembla que no és aquesta.
Aquest impactant assassinat, no? La investigació... Aviam.
Sí, ho veurem. Tot i així, ja et dic que hi ha molts articles que parlen d'aquesta sèrie i que diuen això, és un thriller, diguem-ne, polític i que és dels creadors de This Is Us, per tant, atenció a...
Avui mateix a Disney+. Plus. Si no, també avui a Movistar Plus hi ha una altra opció interessant.
Sí, estem parlant d'Otiana Falachi, Aquesta és una història dels anys 50, on Oriana Fallaci, que interpreta Miriam Leone, escriu sobre cinema en un diari milanès. I a partir d'aquí, doncs, és una noia intel·ligent, però també en la seva època és considerada com l'únic espai possible per una periodista de la Crònica Rosa. I diguem-ne que és tota aquesta història en què ella vol sortir d'aquest tipus de periodisme i el seu caràcter difícil, tossut, beligerant, doncs, al final, dintre d'aquest Nova York, doncs, el que fa és a convertir-la en un personatge famós gràcies a una entrevista que va fer a Marilyn Monroe. Sona així.
From the top, let's take it one more time. And one, two, three, four, five, six, seven, eight.
Leo Romeo, buongiorno.
Signorina Fallaci, questo è un giornale. Esistono delle gerarchie e mi permetta dei modi.
Ma lei lo sa benissimo che la mia intervista a Togliatti sarebbe migliore.
Non posso!
Mi sono messa in un guaio.
Qual è la novità?
Io devo andare a New York a trovare Marilyn Monroe e non so come fare. Questa è l'unica idea che mi è venuta in mente.
Sono una giornalista, ho bisogno di un interprete.
Puoi aiutarmi o no?
Cheers!
Cheers!
Orson Welles.
Alla gente piace che le si racconti.
A me non piace quello che lei sta facendo al giornalismo.
8 capítols dedicats a aquests anys 50 i 60, quan la destacada i polèmica també periodista italiana Oriana Fallaci va brillar. També recomanable,
Sí, jo crec que sí. A més, a veure, no? Com que també parlaran de personatges famosos, no? Veurem Frank Sinatra, veurem també altres. Per tant, jo crec que és interessant veure com representen aquesta sèrie i aquesta sèrie, doncs, també amb personatges interessants com també Arthur Miller i altres.
I ens proposes una última estrena per dijous.
Sí, en aquest cas arriba Dexter, una sèrie que ja coneixem, el que passa que com que fan conversions noves, en aquest cas estem parlant de Dexter Original Sin, Dexter el pecado original, diguem-ne, que estrenarà al canal, bueno, la plataforma Sky Showtime, i que està ambientada al Miami de 1991. Seguim el personatge, el Dexter, i en l'època que estudia, diguem-ne, i sona així.
Es realmente como dicen. Tu vida pasa ante tus ojos. En el principio hubo sangre. Y el código que aprendí de mi padre. El código es para procurar que seas diferente de la gente que matas. Es simple.
Una nova reblada de clau a Dexter, que diuen ara ens portaran als orígens sense escatimar sang, com sempre.
Sí, sí, no, Dexter és d'aquests que sang i fetge per tot arreu. Per cert, una sèrie que vaig començar a veure i que és entretinguda i està bé, ben feta, és High Potential, de Disney Plus.
Sí.
No sé si has pogut veure alguna cosa.
No,
És una mare soltera, diuen, que de fet treballa com a netejadora en una oficina de la policia i un dia se li cauen els papers a terra i és el que té una ment brillant i és capaç de resoldre casos només amb la seva ment i fixant-se en detalls molt petitons i a partir d'aquí, doncs, es converteix com una col·laboradora de la policia i aquesta personatge, doncs, que ajuda, diguem-ne, a resoldre casos. High Potential, de moment hi ha 2 capítols de Disney+, però està bé, ja et dic, és una sèrie entretinguda, recomanada per vespres així tranquils.
I pels fans d'Eurovisió, torna a començar el compte enrere, no?
Sí, déu-n'hi-do, el Benidorm Fest. Han trobat també el model, jo crec, perfecte per aconseguir triar el representant de Televisió Espanyola a Eurovisió. I en aquest sentit, doncs això, Benidorm Fest, que funciona i que la gent ho espera, els fans d'Eurovisió i tot plegat, doncs, estan amb ganes de veure aquestes semifinals. De fet, avui s'estrena la primera semifinal, dijous la segona i dissabte veurem la final, que serà on es decidirà qui va a Eurovisió. Hi haurà amb Ruth Lorenzo, Chenoa i Edurne, que manejaran també les semifinals com a convidades, i a partir d'aquí, doncs, veurem a tots els personatges que passaran per ser, doncs, els possibles representants de Televisió Espanyola a Eurovisió, entre elles doncs Sonia Selena, la Melody i gent que, bueno, una mica estrafalària, però que estan aquí, que vés a saber. Igual encara són possibles que representen.
I tant, i tant. Aquesta nit a 11:15, primera d'aquestes 2 semifinals del Benidorm Fest. Carles Gala, gràcies i bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau. Que tu estés cerca de mi, que sentes por ti.